Informatiu d'avui dijous 10 d'agost que obrim amb una notícia luctuosa, la de la mort d'un dels treballadors de l'empresa que està realitzant les obres de rehabilitació de l'Hostal Vell de l'edifici de Can Saleta, ha sigut aquest matí i segons confirmen els Mossos d'Esquadra es descarta una mort violenta, tot apunta doncs que s'ha produït per causes naturals. Per 4 anys més, l'Ajuntament de Calella disposarà de la finca rústica en la qual i des del 2013 ha estat desenvolupant-s'hi el projecte d'horts socials de la mà de la Fundació Humana i es va fer pública la signatura de l'acord amb la propietat. Avui també tindrem l'opinió d'un dels beneficiaris d'aquest projecte, és l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que té una de les parcel·les concedides perquè les treballin justament els usuaris del seu taller L'Encenall. A tot això, l'Associació de Defensa Animal i Ajuda a Protectores vol que es controli la població de gats de carrer que hi ha a Calella. És per això que ha traslladat una proposta a l'Ajuntament per tal de col·laborar-hi. S'ofereixen la seva ajuda per donar compliment, insisteixen, a la Llei Catalana de Protecció dels Animals. Així ho ha dit Anna Maria Soler, de l'entitat, que avui a l'Info Migdia ens en donarà més detalls. I contactarem també amb un especialista en ginecologia per saber els motius i què hi ha darrere de l'anunci de l'Agència Sanitària Estatal que ha ordenat la retirada d'un mètode anticonceptiu permanent. Eixure, un dispositiu que fa les funcions de la coneguda com lligadura de trompes, però que evita la cirurgia. Preguntarem quin nivell d'implantació té aquest mètode anticonceptiu en la població femenina i, per tant, quin efecte té aquesta decisió. Tot plegat, elements informatius que anirem desgranant en els pròxims 30 minuts. I com dèiem, ha mort un treballador de les obres de rehabilitació de l'edifici de Can Saleta a peu de la carretera Nacional 2. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre el sinistre que s'hauria produït pels vols de les 10 del matí. Amb tot, els indicis descarten que es tracti d'una mort violenta, tot apunta doncs cap a causes naturals. L'empresa Obres Ortuño és l'adjudicatària dels treballs de rehabilitació de l'envolvent i la restitució dels sostres de l'edifici de Can Saleta, que és propietat de l'Ajuntament de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:33, l'Ajuntament de Calella i la família Rei Llobet han prorrogat 4 anys més el contracte de cessió de la finca de 5.904 metres quadrats on s'hi està desenvolupant el projecte d'horts socials. Aquesta finca està ubicada a la zona de Vall d'Anguli, dividida en 32 parcel·les que es dediquen al cultiu amb una finalitat social. La terra la poden treballar persones empadronades a Calella que es trobin en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social, també persones aturades. Ahir es va fer l'acte de signatura de la perllongació del conveni. L'alcaldessa Montserrat Candini va tenir paraules d'agraïment cap a la propietat.
Bé, és ratificar la voluntat inicial que vàrem doncs, aconseguir ara ja fa, crec, gairebé 3 anys. No? Una vegada més agrair a la família Rei la seva generositat. Recordem i contextualitzem una miqueta que era la primera prova inicial que es feia doncs, de tenir aquests horts socials a Calella. Mai fins a aquest moment s'havia tingut uns terrenys doncs, per fer aquesta tasca social. Ha estat una experiència, és una experiència absolutament enriquidora. S'ha anat a ampliar el terreny a partir d'altres sessions, però bàsicament la família Rei, diguem que ha estat la pionera, i per tant el que hem fet avui és signar un conveni d'anys, és a dir, per 4 anys més les sessions d'aquests terrenys. Per tant, representa què? La continuació, la confirmació de que allò que vam fer temps enrere, doncs va estar una molt bona idea, i sobretot insistir que sense la generositat i sense aquest esperit de sensibilitat social que ha demostrat la família Rei, difícilment podríem fer doncs, projectes d'aquest tipus.
Actualment en són usuaris una 17a de persones, també els usuaris del taller L'Encenall al Centre d'Integració Social de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Josep Puig, president de l'entitat, com està funcionant? Li preguntem aquest projecte d'horts socials respecte als vostres usuaris. Bon dia, Josep.
Bon dia, tingueu. Doncs mira, molt bé, molt bé. Estem molt contents. Des del 2013 que ho tenim, i això és una activitat, doncs, vull dir, de sortir a fora dels espais de l'Encenall, ens hem adonat també que és interessant, que alguna de la gent que tenim com usuaris doncs li costa el taller de restauració de mobles, les eines, en canvi, doncs agafar l'aixada, acabar el rasclet i fer coses a l'art social, doncs no li costa gens. Per tant, és una activitat complementària a la que nosaltres fem, que ens ha anat molt bé. A més, hi ha un valor afegit que tenen per ells, perquè tot el que cullen s'ho reparteixen entre ells, per les seves famílies. I déu-n'hi-do, doncs, els quilos de verdures i hortalisses que durant l'any doncs conreen. Per tant, jo ho he de valorar i agrair a l'Ajuntament molt positivament, perquè va molt bé pel nostre col·lectiu.
Amb quina periodicitat hi treballen?
Cada setmana, un o dos dies. Un dia segur i dos dies, o major part de setmanes o dos dies. Dos matins. No hi van tots els usuaris. Perquè, igualment que el taller de fusteria, alguns no poden, doncs alguns tampoc van a l'art social. Però la cosa es complementa.
Doncs avui que hem volgut preguntar al fil doncs, de conèixer la pròrroga del contracte de cessió d'aquesta finca on s'està desenvolupant el projecte d'Horts Socials, tenir-ne una mica l'altra visió, la visió en primera persona, en aquest cas per part de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que part dels seus usuaris, doncs, en concret el del taller L'Encenall, hi treballa. Moltíssimes gràcies, Josep Puig, president de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
A vosaltres, bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Llei Catalana de Protecció dels Animals estableix que correspon als ajuntaments el control dels animals salvatges a l'espai urbà, una normativa que posa de relleu, que subratlla l'Associació de Defensa Animal i ajuda a protectores per traslladar una petició a l'Ajuntament de Calella, en concret en relació a les colònies de gats de carrer. Anna Maria Soler és representant de l'entitat. Bon dia, benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Des de l'associació demaneu que es controli la colònia de gats ferals que hi ha aquí a Calella, gats ferals que són els gats de carrer.
Sí, sí, sí.
Com penseu vosaltres que es podria controlar aquests gats que corren pel carrer de Calella? Quina manera penseu vosaltres que es podria controlar la població?
Bueno, nosaltres en primer cop la nostra associació va néixer per una altra causa, però degut a que molta gent del poble ens ha vingut a buscar per demanar ajuda, perquè han presentat moltes instàncies a l'Ajuntament amb aquest problema i han passat del tema, ens ha vingut molta gent a buscar. Llavors nosaltres ens ho vam estudiar i vam decidir pues, mirar de col·laborar en aquest sentit amb l'Ajuntament i mirar de fer colònies de gats controlats, com marca la llei de Catalunya, perquè els gats ferals, que són els de carrer, estan protegits per llei. Llavors, aquests gats, bueno, ens vam reunir amb el regidor de Medi Ambient i ell va dir que ja s'estaven esterilitzant. Nosaltres no sabem si és veritat o mentida, perquè és veritat que aquí no hi havíem entrat mai, però sí que sabem que no se'ls dona ni menjar ni beure, cosa que està penalitzada i és un maltractament animal, segons diu la Llei General de Catalunya, i diu la llei del butlletí oficial de la província de Barcelona, capítol 2, articles 27 i 28. Llavors, nosaltres vam presentar un projecte el dia 22 de juny en el senyor Buch, aquest, i bueno, la nostra associació pues, va dir que parlaríem amb els veïns, perquè hi ha veïns que els hi donen de menjar, per fer un voluntariat, per cuidar aquests gats, esterilitzar-los, posar-los i menjar i aigua neta cada dia, com diu el reglament i la llei. I, bueno, sobretot també doncs, que la gent que els hi vulgui donar menjar, és veritat que està permès donar-los menjar en els gats de carrer, però només pinso i aigua. Vol dir que llaunetes i menjar casolà està prohibit. Això també vull que quedi clar per tothom. Llaunetes i menjar casolà està prohibit, però pinso i aigua neta sí que se'ls hi pot donar. Llavors nosaltres, bueno, també vam demanar això, que proporcionin uns carnets perquè la gent que ens vegi donar-los de menjar i tot no ens ataqui verbalment, perquè amenaces n'hi han, que us denunciarem, que això no es pot fer, que si donar a menjar als gats és mentida, com he dit abans se'ls hi pot donar pinso i aigua. I llavors també vam dir que, bueno, que si l'experiència era positiva traslladaríem la tasca a altres colònies de gats ferals que hi ha al municipi. Llavors, l'Ajuntament també que es fes càrrec de les esterilitzacions que es farien en els gats de carrer que controlaria l'associació. Això és el que se va sol·licitar.
Uh-huh.
Llavors el regidor, això va ser el 22 de juny, el regidor llavors ens va dir que necessitava els pressupostos dels veterinaris del poble. Com que ja té el pressupost del veterinari de la Gatera, nosaltres vam agafar i vam presentar-li el 27 de juliol, aquest cop hi vaig anar jo sola, la primera vegada hi vaig anar amb la Olga Cornellà, que és vocal de DIAP, i jo mateixa, aquest altre cop hi vaig anar jo sola, i li vaig portar els pressupostos dels veterinaris, vull dir que ell la informació ja la tenia. I bueno, l'entrevista no va anar gaire bé, com ja s'ha vist que es va publicar, i llavors vaig rebre una trucada de la senyora alcaldessa i va dir que es miraria el nostre projecte d'això, perquè li vaig explicar pues, el que volíem fer. Llavors, l'endemà ens van trucar de l'alcaldia dient que el senyor aquest, el Marbú, que havia dit que no li havíem entregat cap document de res, cosa que és falsa, perquè nosaltres li vam entregar tota la documentació. A més, el primer dia anava la companya Olga i jo.
Uh-huh. Anna Maria, per tenir-ho clar, aquest control de la colònia de gats de carrer passaria per dues accions. D'una banda, garantir que hi ha l'esterilització dels animals, això per una banda, cosa que, doncs, segons s'us va explicar des de l'Ajuntament, ja s'està fent, és així?
És així.
Uh-huh. I de l'altra banda és garantir doncs, que aquests animals doncs, tenen aigua i menjar cada dia. Vosaltres organitzaríeu com grups de voluntaris que s'encarregarien de fer aquesta tasca, no? Seria així?
Seria així, perquè ara, en aquest moment, l'Ajuntament el que està fent és un maltractament animal, no proporcionant-los ni aigua ni menjar. I nosaltres, evidentment, pues, això està sancionat i abans d'arribar a majors, doncs ens vam decidir presentar-nos com a voluntariat.
Anna Maria, vosaltres el que demanaríeu també seria que l'Ajuntament assumís part del cost d'aquesta acció de donar aigua i menjar i pinso en els animals. Voldríeu arribar a algun tipus de conveni o que des de l'administració local us facilités algun tipus d'ajuda o subvenció?
Bueno, nosaltres ens va dir el senyor Bu que econòmicament no ens donarien diners, que l'única que ho paguen amb espècies. Per exemple, si es fa una fira i es donen premis, pots pagar la meitat d'aquell premi. O, per exemple, nosaltres que sol·licitem una gàbia trampa, en aquest cas pues, se'ns compraria la gàbia trampa, que seria la subvenció, entre cometes, que se'ns donaria, no?
Mm-hmm.
Llavors, el del pinso. Bueno, el del pinso és un acord que es pot arribar segons els gats que tinguem, segons els gats que es puguin controlar, les colònies que hi hagin, perquè, clar, el pinso és una cosa que no sé fins a quin punt l'Ajuntament hi ha d'estar implicat. Hi ha llocs que sí, que hi està, però no oblidem que aquí hi ha una gatera i no sabem com està el conveni aquest. Pot ser que l'Ajuntament digui que ens paga una part del pinso i l'altra part pagar-la nosaltres, o bé de les donacions de la gent, o de lo que es faci, de les fires i tot. No ho sé, això és una cosa que, si tenen una bona voluntat d'enregonar-ho, doncs podem sentar-nos a parlar-ne de tot això.
Mm-hmm. La població de gats de carrers és molt important aquí a la ciutat, Anna Maria?
Bueno, ara és veritat que ja fa molt de temps que no es veuen tants de gats. A mi m'han dit que han hi hagut exterminis de gats, no sé com, però o per gossos que els han atacat o no ho sé. I la veritat és que gats com abans no es veuen, i molta gent ha estat a la zona hotelera, ens ho ha comentat, que els gats que es veien abans no se'n veuen ni la meitat, els gats que estaven a la caseta dels pescadors han desaparegut tots. Vol dir que sí que hi ha hagut una neteja entre cometes de gats, no se sap com, si han fugit, si els han atropellat o què, però que han desaparegut sí. Tot i amb això, és veritat que hi ha zones que sí que n'hi han, perquè clar, els gats pobres pues, miren de posar-se en racons on puguin estar tranquils. I aquestes zones són aquests llocs, com ara aquest del Joan Maragall, que és un local que és com un mur, i estan allà se senten protegits. O poden ser en llocs com jardinats o boscosos, que estan per allà perquè ells ja se n'encarreguen de marxar del nucli urbà. Només s'acosten a nosaltres quan tenen gana o set. Uh-huh. Per això és molt important en les colònies tenir-se controlats amb aigua i menjar, perquè llavors ja és, i esterilitzats, perquè llavors és més difícil que surtin a fora d'allà on estan. Saps el que et vull dir?
Uh-huh. Es queden en el lloc que ja coneixen, on saben i tenen garantida doncs, el menjar i el beure també doncs, una mica d'atenció, no? I no es mouen, no? Seria això. Cadascuna de les zones té controlada la seva població i sap que no hi ha desplaçaments, com si diguéssim.
Exacte, mm-hmm. Vull dir que l'illa amb això va a la cua de tot, és el suspens número 1, perquè tots els pobles del costat, si parles en Pineda, si parles en Malgrat, tots tenen les seves colònies controlades, l'Ajuntament els està col·laborant perfectament bé, i bueno, és una pena que aquí el tema animalista estigui tan deixat de la mà de Déu i aquest passotisme que hi ha. Vull dir, és que jo és que no m'ho hagués pensat mai, però bueno, amb el camí anar caminant te trobes amb les coses. Jo també vull dir que l'esterilització és molt important perquè llavors els gats tampoc senten la necessitat de sortir a buscar parella, per dir-ho d'alguna manera, saps? Cap gat no surt a buscar cap gata a fora del territori ni res, perquè l'està esterilitzats, doncs aquest sentit ja també se'ls hi en va una mica. I queden més reserats de la gent i tot i no molesten tant.
Mm-hmm. Doncs avui a l'Info Migdia que ens fem ressò d'aquesta proposta de l'Associació de Defensa Animal i Ajuda a Protectores, que sembla, doncs, pel que explica l'Anna Maria Soler, que d'entrada no ha estat acollida com voldrien ells per part de l'Ajuntament de Calella. En tot cas, Anna Maria, m'ha estès oberts a seguir parlant-ne i a reprendre el diàleg amb l'Ajuntament a fi doncs, de que es pugui tirar endavant aquesta proposta de controlar les colònies de gats ferals?
Nosaltres sempre estem disposats a parlar, i més amb defensa animal, que és la nostra tasca. La nostra tasca és, sobretot, defensar els drets dels animals i també de la gent que els estima. La gent que els hi don menjar d'aquells verals i tot ens ha vingut a buscar perquè els gats els volen, els estimen. El que no volen és aquest descontrol que hi ha. Llavors nosaltres estem disposats a estendre la mà per un benestar dels animals i de la gent que ha de conviure amb ells en la zona que els hi toqui viure.
Mm-hmm. Doncs queda dit, Anna Maria Soler, de l'Associació de Defensa Animal i Ajuda a Protectores, associació d'aquí de la ciutat. Gràcies per haver atès la trucada de l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la veu i bon dia.
57.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquests darrers dies hem conegut la decisió de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, que depèn del Ministeri de Sanitat, de retirar del mercat l'anticonceptiu Esure de la farmacèutica Bayer. Dona l'ordre també als centres sanitaris i als metges perquè deixin d'utilitzar-lo. El motiu és que no té el certificat en vigor, amb tot però l'informe diu que no cal treure'l de les dones que l'utilitzen. Una qüestió que ens interessa i per la qual ens posem en contacte amb la doctora Cristina Zarzoso, ella és ginecòloga del Centre Mèdic Creu Groga. Bon dia, gràcies per atendre la trucada de l'Info Migdia.
Bon dia.
Doncs et truquem justament per esclarir una mica aquesta decisió, com dèiem, de l'Agència Espanyola del Medicament de retirar del mercat aquest anticonceptiu. I la primera pregunta és si Esure és un sistema doncs, d'implantació molt estesa.
Bueno, l'Esure no, és com una motlla, que, lo, que no, la idea inicial vale, va sortir al mercat com a alternativa per la lligadura tubàrica, per disminuir els efectes adversos de la cirurgia i l'anestèsia. Vale, llavors, a Espanya, per donar uns valors, no, hi ha unes 80.000 senyores que ja el tenen col·locat. Vale? D'aquestes 80.000, per donar una estimació, un miler de senyores doncs, han denunciat els efectes adversos d'aquesta motlla que queda obstruint aquí les trompes com a mètode permanent a nivell d'anticonceptiu.
Efectes adversos, que com per exemple, qui ens exposen?
Clar, els efectes adversos, vale, el fet que sigui una motlla de níquel que queda obstruint i fa una fibrosi a la trompa, quan es queda ben col·locada no, la medicació, doncs no descriu cap efecte advers. Llavors, les senyores que han tingut una mica de mobilitat o s'ha desplaçat, doncs hi han descrit casos com enfermedad inflamatòria pèlvica, que és una reacció inflamatòria a nivell que provoca un dolor crònic abdominal, amb un dolor pèlvic, i hi ha senyores també que s'ha, bueno, que s'ha entrat a cirurgia a nivell laparoscòpic per treure un dels dispositius que ha migrat cap a l'abdomen, cap al budell. Són els principals.
Les denúncies són en la línia que reclama una major informació sobre aquests efectes adversos que pot tenir l'eixure, no? I és el motiu pel qual l'Agència Espanyola del Medicament n'ha ordenat doncs la retirada del mercat, i diu que perquè no té el certificat en vigor, la qual cosa, doncs, doctora, hem de dir que no suposa directament un risc per la salut de les dones que el porten, i per això no diu pas que se l'hagin de treure.
No, realment, vull dir, els casos que jo he estat a prop i els he col·locat, no hi ha hagut cap efecte advers que requereixi una cirurgia. Vale? El que passa que a vegades hi ha dones que fins que no passen 6 mesos no es fa un control, no? Una prova que es diu histeroscòpia, per veure realment que aquell dispositiu no hagi migrat del lloc on ha d'haver-hi. Llavors aquelles senyores sí que se'ls fa un seguiment per veure que realment no tinguin efectes adversos, de tal manera que s'hagi de treure perquè tinguin dolors. Però no totes les senyores tenen dolor i no totes les senyores tenen efectes adversos.
Dèiem que és una retirada del mercat, però que en tot cas pot ser temporal i que d'aquí unes setmanes es recuperi l'autorització i es torni a col·locar per part de centres mèdics, de metges de la sanitat privada, per exemple.
Sí, o sigui, realment, no, aquest dispositiu està des del 2001 i el 2005 va haver una notificació conforme que els riscos que hi havia eren menors que el benefici. El que passa que ara, el fet que s'ha creat una associació, no, amb senyores que han denunciat, doncs l'Agència Espanyola del Medicament i els Productes Sanitaris, doncs, va donar un informe fa 2 dies d'una retirada temporal de 90 dies i després valoraran si realment ho retiren del mercat espanyol.
Per tant, aquesta notícia, així com el primer titular de que retiren del mercat, l'hem d'agafar una mica amb pincetes, no?, a l'espera de saber quina és la decisió que es prengui en el termini de 3 mesos.
Sí, hem d'agafar de manera temporal, per realment valorin tots els casos que realment no estan descrits, perquè potser hi ha més casos però realment no se sap. No? I valorar riscos, beneficis i retirar-ho del mercat espanyol.
Ens explicava la doctora Cristina Zarzoso que eixure és un sistema anticonceptiu permanent que el podríem equiparar, no sé, pregunto, al DIU?
No, no podríem equiparar el DIU perquè el DIU és un dispositiu que és transitori, es pot retirar des de que col·loquem i fins a 5 anys, sempre i quan sigui, no?, ecogràficament estigui ben col·locat i faci el seu efecte. L'eixure és una molla que és d'un metall que es diu níquel, i el que fa és que en 6 mesos de la col·locació via histeroscòpia, que no necessita anestèsia ni quiròfan, es fa una consulta, només amb el dispositiu que es diu histeroscop, que és una càmera que entra dintre de l'úter i mirem els forats de les entrades de la trompa, es col·loca el dispositiu d'unes marques que el dispositiu ja està molt ben explicat, i a 6 mesos es fa una histeroscòpia que es mira que realment la trompa ja no és permeable, perquè realitza una fibrosis, aquest motlle, de tal manera que fa que hi hagi com un tap, perquè no, les cèl·lules dels espermatozoides no pugin cap a les trompes ni cap a l'ovari.
Seria més correcte dir que és una alternativa a la lligadura de trompes, a la cirurgia.
Sí, seria una alternativa, en principi, amb menys efectes que la lligadura, perquè no requereix ni d'una anestèsia general, ni d'un ingrés, ni d'una activitat quirúrgica que es diu que laparoscòpia, que entrem a l'abdomen.
Doctora, m'agradaria preguntar-li ja per acabar si les dones són coneixedores, tenen prou informació sobre tots els mètodes anticonceptius que tenen al seu abast.
Sí, jo crec que aquí a Catalunya realment les senyores, quan venen al ginecòleg, no, per a planificació familiar, realment se li ofereix totes aquestes alternatives, i sobretot quan no són tributàries, no, a cirurgies per comorbilitat o les que són més indicades per als seus antecedents patològics. Jo crec que sí. Aquest és un dispositiu que realment no és tan conegut perquè no en tots els hospitals els ofereixen. ¿Vale? Però en hospitals de tercer nivell, realment, a la senyora se li indica els efectes adversos, la continuïtat, la prova que s'ha de fer per confirmar que realment és un dispositiu que és permanent i que realment és segur.
Mm. Doncs avui hem parlat a l'Info Migdia amb la doctora Cristina Zarzoso, ella és ginecòloga del Centre Mèdic Creu Groga i ho hem fet al fil d'aquesta notícia, d'aquesta decisió de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris de retirar del mercat l'anticonceptiu Eixure, una mesura temporal, una retirada temporal, com bé ens deia ella. Moltíssimes gràcies per atendre altra vegada a la trucada de Ràdio Calella. Doctora.
Moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @RadioCalellaTV.
5 minuts per les dues. Malgrat de Mar dona avui el tret de sortida de la Festa Major de Sant Roc amb una xerrada sobre pirates i corsaris sarraïns. Dos personatges molt presents enguany en aquesta celebració que per 5 anys consecutius recrearà com el poble va sobreviure a la pesta bubònica l'any 1653 i gràcies a Sant Roc. Des d'avui fins al proper dia 16, Malgrat ofereix tot tipus de propostes, des del tradicional llançament de síndries a la platja de l'Estillero del proper dilluns dia 14, fins a la cantada de veneres popular el diumenge a càrrec de la plaça Xesco Boix, volíem dir. El regidor de Cultura, Paco Márquez, afirma que la festa és cada any més participativa. En aquesta ocasió s'han guarnit els principals escenaris del poble amb banderoles. Un dels actes més destacats és la vista nocturna i teatralitzada per explicar, com dèiem, l'epidèmia de pesta bubònica que va patir la població al segle XVII. Es tracta d'una barreja entre història i fets imaginaris per intentar explicar de manera entenedora què és el que va passar.
La Festa dels Empestats és una representació històrica, el més acurada possible, als fets que creiem que van succeir a Malgrat, no? Sempre cada any es busca una temàtica, a part de parlar de la pesta, que estigui vinculada amb la pesta, no? Aquest any, per exemple, es parla dels pirates, i es vincula la malaltia de la pesta amb la temàtica dels pirates.
I un altre dels moments destacats d'aquesta edició de la Festa Major de Malgrat de Mar són les barraquetes adreçades als més petits, una manera d'involucrar-los i oferir-los propostes engrescadores amb noms destacats com el de Lluís Gavaldà.
Les barraquetes, amb un cap de cartell que és en Lluís Gavaldà, cantant dels Pets, sí, que vindrà amb Trau, amb una proposta musical sobre els Beatles. A les barraquetes aquest any les hem volgut mimar. Els nens i nenes de Malgrat i de l'entorn de Malgrat que vulguin venir, que estan més que convidats, començarem amb una cercavila infantil que els aportarà fins a les barraquetes. En allà tindrem 3 grups.
I explica també que en aquesta edició de la Festa Major de Malgrat, el canvi d'ubicació de l'escenari principal de les barraques de Sant Roc d'aquest proper cap de setmana, les festes se celebraran a la platja de Malgrat Centre, just davant la plaça Xesco Boix. L'Ajuntament va informar fa uns dies que la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior no ha acceptat el pla d'autoprotecció que es fa servir en l'organització d'aquests actes. Fons municipals diuen que la raó és el fet que el pla no contemplava com s'ha d'actuar a l'hora d'evacuar a les persones en cas de risc químic. El regidor afirma, però, que aquest fet no farà minvar la qualitat del que s'hi ofereixi. Doncs entrem a la recta final de l'informatiu d'avui dijous 10 d'agost. Ho fem com sempre, coneguent la previsió meteorològica després de la nit de tempestes d'ahir. Avui s'ha aixecat el sol, veurem què és el que ha de passar en les pròximes hores. Per això contactem amb el nostre home del temps, en Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui jornada que ve marcada novament per les temperatures baixes pel que és l'època de l'any. Avui esperem que les màximes, però, s'enfilin cap als 26-27 graus. Tot així, doncs, seran molt agradables, tenint en compte que estem al mes d'agost i amb risc d'algun ruixat aquesta tarda cap al Maresme Nord. El dia comença amb molts núvols, però esperem que de cara al migdia tinguem més clarianes, amb vents que bufaran del sud-oest, sobretot cap al sud de la costa maresmenca. Com dèiem, aquesta tarda les nuvolades podrien deixar algun petit ruixat al Maresme Nord i demà repetirà un dia semblant al d'avui. Al matí farà sol, però durant la tarda, altre cop les nuvolades podran créixer amb força i deixar algun ruixadet, sempre formellada i poc important, al nord de la comarca, amb unes temperatures que demà de dia pujaran una mica. De nit continuaran fresquetes com les d'avui.
Doncs dies de sol i nits de pluja també per aquests propers dies aquí a l'Alt Maresme. Amb això acabem l'informatiu d'avui. Informació actualitzada, ja ho saben. a partir de 8:15 amb Anna Alegre i Marc Mir. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Adéu-siau.